treu el bastó, que som les majorets de la cultura, i un oient, Virgili Quotes, no, un oient no, Virgili Quotes ha dit, ja sap el Marcel que la seva germana està al cabaret elèctric? Doncs sí, és Alba Forés, que es diu també igual que el Marcel Forés, però no tenen res a veure, perquè ella, com molt bé sabeu, és d'una bonica localitat de València que es diu Llombai, i aquest noi és de Barcelona. I dit això, direm que aquesta entrevista que acabeu de sentir és gravada, la vaig gravar divendres, perquè avui aquest home està a Sitges. Vull dir que si esteu veient a Sitges, si esteu amb l'ICAT, amb l'APP d'ICAT, no esteu veient doble. Vaja, però això és en directe, eh? Que consti. I estic aquí amb la Marina Espasa, bona nit.
Bona
nit. Encantadora.
Sí, i avui majoreta. M'encanta això de majoret de la cultura.
Home, nosaltres tenim molt de majorets.
Oh, i tant.
Oh, i avui anem a parlar d'un llibre que és Les memòries del Salman Rushdie.
Sí, exacte. Un petit llibre, eh?
Petit llibre.
700 pàgines.
Escolta, jo, ets tu la que te poses aquests sacrificis, eh?
Ja ho sé, ja ho sé. Dona, però és que ja vaig començar i no podia parar. Vaig dir, és igual.
Sí?
Sí.
Doncs vaja, ara en parlarem. L'acaba de treure Mondadori, aquest llibre.
Mm-hmm.
I anem a sentir una banda d'una gent molt jove de Mataró que es diuen The Free Fall Band, que ens ha agradat molt.
Molt.
L'acabem de rebre. I això ens servirà de música per parlar del Salman Rushdie.
Listen to me, mama. Today you've heard a little zombie song back in school. You could have sworn the nostalgic tears cried down my eyes when all of a sudden I saw you there.
Diuen que tenen 17 anys o 18, aquesta gent.
Sí,
són
sí, sí.
Superjoves i ens sentirem a parlar d'aquesta de Free Fall Band. Però anem a parlar del Salman Rushdie, que era un senyor que més o menys amb la mateixa edat que aquests nois tenien, no? Vull dir, fa 18 anys les coses les tenia una mica més peludes.
Ui, molt més, molt més. Sí, sí,
parlem
aquests nois no saben res.
No saben res del Salman Rushdie.
I ara, no, segur. I de fet, no tanta gent aquí, no tant, perquè de fet és un autor que ha tingut una mica mala sort aquí. No, molta gent, tots sabem, Salman Rushdie, diuen aquest nom, i saps perfectament, només pots dir una cosa, no?
Versos satànics, versicles satànics. Aquell senyor que va dir que la Magdalena
89...
estava liada amb el Jesús.
Clar, era l'any 89, i encara vivia el Khomeini, aquell senyor delirant, tan simpàtic, i el senyor Khomeini se li van creuar els cables i va decidir que allò era una blasfèmia insuportable, quan només era una novel·la. No era... Però, bueno, sortia Mahoma, i se suposava que Mahoma s'equivocava amb una interpretació, i, clar, això no es podia tolerar. I el Khomeini va llançar una fatwa, que és allò de dir, aquest senyor...
El palem.
El palem. I qualsevol musulmà del món, qualsevol bon musulmà, que se'l trobi pel carrer, el pot pelar, si us plau. Mm-hmm. I clar, no anava amb conya.
No.
Total, que a partir d'aquí...
I aquest senyor va viure molt
temps amagat.
A partir
de l'any 89 fins al 2001, aquest senyor, el senyor Rushdie, va viure amagat i protegit pels serveis secrets britànics.
Poca
cosa
conya.
Que als britànics no els feia molta gràcia. Tant que sabem que... Tampoc és que siguin molt... Bueno, molt així.
Molt generosos, vols dir?
No, massa. Bé, clar, recordem que el senyor Rushdie és indi, de fet, nascut a Bombay. En 47, el que passa que va estudiar a Anglaterra des de molt petit, va estudiar a Cambridge, o sigui, de fet, és com un anglès d'aquests de classe alta, però de color marró. És l'única diferència.
Això en tenen molts allí, eh? Hanif Kureishi, molta gent.
Exacte.
D'aquests colors que potser no els agraden tant. Però ara ja fa temps que se n'ha anat als Estats Units, no? El Salman Rushdie, a viure?
Ara mateix hi viu. Ara hi viu.
Diria que viu als Estats Units.
Tot el final d'aquest del
sí.
Joseph Anton està desitjant anar-se'n a viure als Estats Units, perquè el llibre aquest s'acaba el 2001.
Però jo crec que viu als Estats Units perquè ara fa molta gràcia, perquè en moltes pel·lícules apareix sempre com una imatge icònica d'un senyor que li agrada molt anar a les festes.
Bueno,
és una cosa que sempre fa
molta
gràcia.
És que això és la imatge que es té d'ell. És a dir, a Anglaterra, de fet, li tenia una mica de mania perquè estava superprotegit i havia d'estar amagat, i ell tot el dia volia anar a festes.
Clar que sí, que ha de fer.
Exacte, però és que ell aquí, en el llibre ho explica, dona l'explicació com, diguéssim, política d'això, que és que ell va dir, escolta, aquests musulmans s'han tornat bojos, o sigui, no pot ser que jo no pugui anar on jo vulgui. Jo he de poder anar, més o menys, no tot arreu, però jo he de poder anar als premis literaris, he de poder anar... I llavors exigia als seus protectors que li fessin anar, i clar, era un mal de cap al·lucinant protegir un senyor al mig d'una festa amb 1.000 persones.
Amb 1.000 persones que no fos enverinat o qualsevol
exacte.
Altra cosa. Per cert, que, no sé, no he tingut temps d'assabentar-me per què, però ell ha fet servir el nom d'una altra persona.
Jo
oi?
Per entendre el nom, això és boníssim.
I com és que ha fet això?
Bueno, perquè li van dir, el segurat, ell, ja, la novel·la sembla una mica una novel·la d'espies, perquè de seguida comença que el truquen per telèfon i li diuen, escolti, a partir d'ara la seva vida canviarà, oi? I ell diu, què? És una periodista de la BBC que li està preguntant... I ell diu, com, què? I li expliquen això de la fàtua i diu... Oh! I ell diu, Déu meu, sóc home mort. I al cap de res, unes quantes hores, uns dies, ja apareixen quatre agents secrets a casa seva i li comencen a explicar que se n'ha d'anar d'allà, que canviarà de casa cada mes, que anirà amb cotxes blindats, que, bueno, tot una mena, tot una cosa complicadíssima. I, a més, que s'ha de pensar un nom, que no es pot dir, però diu, com un nom, però fins i tot dins de casa, diu, sí, sí, sí. Sí, aquí dins de casa també li direm per aquest nom. S'estanca en una habitació i comença a pensar noms, que tots som noms escriptors, una cosa molt sofisticada i molt intel·lectual. I, ai, em diré Fiodor pel Dostoyevski, no sé què. I va fent llistes, i al final diu, bueno, pues, Josef pel Conrad i Anton pel Chekhov.
Ai, no.
I fa una justificació i surt de l'habitació i diu, ja està, ja ho tinc, Josef, Anton.
I li diuen, no pot ser, se'l miren, ja en tenim un.
Se'l miren, li diuen, vale, sí, però no et farà res que et diguem Joe, no? I a partir d'allà, durant 10 anys, li diuen Joe i a callar. Però bueno, ha fet servir Josef Anton com a...
O sigui que tenia certa gràcia, però al final va acabar, podríem dir, pringant entre cometes.
Home,
no?
Molt, moltíssim. No, s'ho va passar molt malament. O sigui, és bastant impressionant com estava tancat, realment. I diu, encara que sigui un escriptor, que és una persona que estem acostumats a estar molt tancats, això no vol dir que estigués bé, perquè és que no podia sortir ni fer un passeig. Ni fer
una cosa que m'has explicat molt curiosa és que ell divideix els seus amics entre amics
bons
i amics dolents.
Va haver-hi gent que es va posar molt a favor seu i que el van ajudar molt escriptors, el Martin Amis, la Susan Sonta, que tots els seus amics són sempre molt famosos, eh? O sigui, no baixem d'un cert nivell.
No baixem. Marina canvi... Espasa, no sé com no hi era entre els seus amics.
Ah, ja, ja.
No, et dic en sèrio.
Pues n'hi havia d'altres que no eren tan bons. Com a, si jo et dic, per exemple, gent com el Cat Stevens...
Jo diria que no, perquè aquest senyor es va fer musulmà, eh? Anem a sentir el Cat Stevens. Morning has broken. Per cert, que estic pensant que eren igual al final. Sí. Els dos noms falsos d'ells eren iguals, perquè un es deia Josef Anton i l'altre es deia Yusuf.
Islam. Més o menys.
És el mateix, el mateix tio.
Home. Mira, el Cat Stevens diu... Luego, Cat Stevens asomó en The Guardian como un pedo en una bañera.
Ah, una imatge molt deliciosa.
Molt, molt bonica. Coses com,
un pet amb una banyera.
Sí, és una imatge.
Escolta,
un pet amb banyera.
Virgil Quote.
Sí, d'una certa manera. Doncs Cat Stevens com un pet amb una banyera. I tot així. M'ha de dir que en frases així. Veu el John Irving i li diu... Escolta, però tu per què estàs tan obsessionat amb els ossos? Que posa sempre ossos a les teves novel·les. I l'Irving li diu... No, no, ara ja no, això és una cosa del passat, ara ja... Ja se m'ha passat. Ara estic fent un libreto per una òpera que el Baryshnikov ballarà un ballet, però és un tossut. Diu, per què és un tossut? Diu, és que no es vol posar la disfressa d'os. Tot així.
O sigui, que vaja, que també és un llibre d'anècdotes, és un llibre divertit.
Ui, és com Lola, és com Sálvame Deluxe.
Sálvame Deluxe, la Ola,
i a més a més
en versió espionatge, o sigui, John le Carré, allò calciant-nos els talons, no?
Totalment, no, és fantàstic.
Ens agrada.
Molt divertit.
Sí, podria ser un touchament d'allò de...
Ho és, però la cosa que està de l'humor britànic, el Salva, o indi, una barreja dels dos, em sembla.
El curri, humor britànic amb curri.
Exacte.
Doncs ho veiem, ens agrada, es titula Josef Anton, les memòries de Salman Rushdie.
I està només en castellà, no està en català, perquè...
Però aviat.
No sortirà, no. Qui vulgui saber per què, ja li posarem un enllaç al Facebook, que hi havia un article l'altre dia al País que ho explicava.
Doncs ara m'ho explicaràs tot això.
Sí, molt trist, molt trist.
Doncs avui hem sabut una molt bona notícia i estem molt contents que Blur, cap de cartell del Primavera Sound, a tu no t'agraden gaire, no?
A veure si em diuen un de millor, això, Blur.
Doncs mira, la Marta Salicru és molt fan de Blur i ara mateix està entrant per la porta. I a veure si us les heu de tenir, perquè ella, vull dir, no pensa en res més, saps? Anem al Bill Metal, sabeu què vull dir?